El Cafè de Punt 7 Ràdio amb Elsa Cano, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Josep Riera, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts a la segona temporada del Cafè de Punt 7 Ràdio. 19è programa i comencem una nova temporada amb moltes ganes, il·lusió i una temporada que estarà plena de novetats. I la primera és que si no volíeu cafè en tindreu dues tasses perquè aquesta temporada serem un programa setmanal. A més, també estrenarem nous col·laboradors i noves seccions. Però, per molts canvis que puguem fer, el que es manté inalterable és que sempre tindrem els col·laboradors que ens van acompanyar la temporada passada. És a dir, el que denominarem a partir d'aquest any la vella guàrdia del cafè. Per una banda, els nostres advocats preferits, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què, com ha anat l'estiu?
Molt bé, molt bé. Ens ha passat molt de pressa.
Massa curt, com sempre.
I avui ens heu dit que ens portàveu un tema que ha estat dels que ha aixecat més polèmica després de les eleccions del 27 de setembre. De què ens parlareu avui?
Bé, doncs avui parlarem del que és les imputacions que hi ha hagut arran del procés participatiu del passat 9 de novembre. I bé, una mica doncs, ho intentarem analitzar des d'un punt de vista jurídic i sobretot remarquem amb aquesta voluntat de neutralitat sempre.
Doncs estarem aquí expectants a veure què ens podeu explicar. I com no, ja el recordareu de l'any passat, què seria del Cafè de Punt 7 Ràdio sense el nostre filòsof incendiari preferit, l'Adrià Giró? Bona nit i ben tornat, Adrià.
Bona nit.
A tu ja no t'ho pregunto, m'imagino que les vacances t'hauran anat fantàsticament.
Per què ho dius això exactament? No sé, han estat com per qualsevol altre, no? Vull dir, normals, com sempre, descansant.
Però tu sempre fas cara de ser feliç. Però bueno, ens has promès que ens vindries a fer filosofia i avui m'has dit que ens portaves un tema que la veritat el citem molt, però a mi a vegades em passa que no sé ben bé què és. Has dit que ens explicaries què és això de la il·lustració.
Sí, exactament. Intentarem d'alguna manera definir el que va representar aquest moviment intel·lectual europeu del segle XVIII. I bé, ens basarem sobretot en Kant, que d'alguna manera va viure aquella època en la seva màxima esplendor, no? I intentarem d'això, definir el concepte i intentar debatre una mica quines idees s'hi propugnaven.
Doncs d'aquí una estona ens escoltem. I Adrià, Cels i Francesc, no sé si heu vist, no sé si us heu fixat que no estem sols a l'estudi.
Ja, si es nota alguna
cosa. Sí, tenim tres persones que ens estan mirant amb cares estranyes, com vulguem dir què diuen aquests bojos, que em sembla que venen a col·laborar amb nosaltres. Us sembla si anem a parlar una estona amb ells i a conèixer-los?
Sí, per què no? I aquí sí. Són, escolta, i tant.
Doncs si estem tots d'acord, anem a presentar el que seran els nous col·laboradors d'aquesta temporada del Cafè de Punt 7 Ràdio, la nova guàrdia. Com hem dit, aquesta temporada al Cafè tenim moltes novetats i la primera d'elles és que tenim ni més ni menys que tres col·laboradors nous. Així que, si us sembla, ja callo i anem a saludar-los. Elsa Cano, bona nit i benvinguda al Cafè.
Bona nit.
De seguida parlarem de què fas aquesta temporada, però abans, si et sembla, saludo ràpidament els altres dos fitxatges. L'Oriol Valentí, que ja el vam tenir alguna vegada la temporada passada aquí a l'estudi. Bona nit, Oriol.
Molt bona nit.
I en Josep Riera, que també ens va acompanyar en programa. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
Comencem per Elsa, que ja que l'hem saludat primer, que per qui no ho sàpiga, és una periodista de reputat prestigi que s'ha aconseguit que aquesta temporada millorem les entrevistes del Cafè. Una cosa que potser no serà gaire difícil, no, Elsa?
Això espero, ja ens en sortirem i quedaran perfectes.
I a més, també m'has dit que vens aquí a complir un repte que ja t'ho dic jo, que és majúscul, que és ajudar-me a posar ordre aquestes cinc bèsties que tinc aquí al meu voltant, que diuen coses molt interessants, però que, si no les vigiles, tenen la noció del temps una mica alterada. Creus que te n'en sortiràs?
Sí, serà tot un repte.
I per si no era poc, ja, a més, ens faràs una secció de cinema molt especial.
Exacte, farem un repàs de les notícies del món del cinema, que en són moltes, rumors, estrenes, etc. Llavors farem una crítica desenfadada d'alguna pel·lícula que hagi sortit fa poc. I finalment farem una xerrada amb algun dels nostres col·laboradors pel que fa a les pel·lícules.
Bé, jo crec que això és un tema molt interessant perquè no sé si els que esteu aquí presents a l'estudi estareu d'acord amb mi que el cinema, dins del que seria les disciplines artístiques, és una de les que ens ajuda més a construir la nostra visió de la societat. No sé com ho veieu.
No, sí, jo crec que el cinema, ja ben entès com el setè art, és un art que és això, no?, que intenta submergir l'espectador en una experiència estètica tancada de la qual pot treure les seves pròpies conclusions respecte a la pel·lícula en específic i concreta que sigui, no? I bé, és un art com qualsevol altre i bé, serà divertit comentar pel·lícules.
De fet, per exemple, en Cels i en Francesc, que els tenim aquí, quantes vegades l'Adrià i jo fèiem referència al vostre món, al món del dret i les lleis, a partir del que havíem vist a pel·lícules i les construccions que ens havien, mentals que ens havien fet a partir de la ficció?
Sí, a partir de pel·lícules i sèries d'advocats sempre anaven sortint recurrentment.
I a vosaltres us agraden les pel·lícules i sèries d'advocats?
Bé, em sembla que tenim...
Si són bones, sí. Doncs clar, vull dir, tot és qüestió de gustos, no?
Com bons llibres també hi ha bones pel·lícules i com mals llibres també hi ha males pel·lícules. Vull dir, aquí la Elsa ens dirà més o menys per on hem d'anar i ens culturitzarà d'alguna manera.
I tant, un curs accelerat de cinema que segur que ens anirà a la mar de bé. I de pas, per descobrir si a vegades el cinema simplement es passa en la seva representació de la realitat i exagera coses que no tenen res a veure amb com és la nostra societat, o si bé és, com deia al principi, un art que ens permet construir una visió més o menys fidel del nostre món. Però no només parlarem de cinema aquesta temporada, també parlarem d'un tema que ens el portarà l'Oriol Valentí, que és una disciplina que tot sovint espanta a més d'un, i de dos i de tres, m'atreveixo a dir, que és la política. Però tu, Oriol, m'has dit que no ens hem d'espantar. Com ho farem, això?
I tant que no ens hem d'espantar, perquè ho farem amb un llenguatge senzill i simplificat, però al mateix temps intentarem que sigui rigorós i de qualitat, des d'una perspectiva que sigui propera al ciutadà. Així, cap interessat en el tema se sentirà exclòs de les reflexions polítiques i al mateix temps els menys interessats despertaran la curiositat.
Però el que jo vull deixar clar, per si algú s'ho pugui pensar, en Francesc em sembla que li feia molta il·lusió, però que no ho farem. No farem les tertúlies que diuen que acostumem a veure als grans mitjans, oi, Oriol?
No, farem unes tertúlies, com he dit, molt més properes en el ciutadà i, a més, penso que en el nostre país tenim la sort de tenir a disposició molt bons periodistes que simplifiquen la informació política i ens la fan accessible.
Carai, és tot un luxe sentir aquestes paraules. No sé si és els dos que estem aquí al cafè entrem dins d'aquest selecte grup.
Sempre hem de tenir els periodistes contents, home.
O sigui, tu això ho fas en veritat per fer-me la pilota i tenir-me content, no pas perquè ho pensis, que tu i jo ja ens coneixem.
No.
Però a mi el que m'agradaria preguntar-vos és, no sé si creieu que a vegades el que ens passa és que hem de prendre decisions polítiques, com per exemple votar unes eleccions com les que hem tingut aquest passat 27 de setembre, i que a vegades, per molt que l'Oriol ens digui que els periodistes ho fem tot tan fantàsticament bé, una afirmació que es podria rebatre...
A vegades.
A vegades
no
ho fem bé, no sempre... Però jo crec que a vegades ens passa que com a ciutadans hem de prendre decisions polítiques i no tenim ni la formació ni els coneixements necessaris per prendre aquestes decisions. No sé com ho veieu.
Jo penso que això que planteges és relativament fals, perquè tothom qui estigui interessat en la política pot arribar a entendre-la. Com aquell qui dic, hi ha molta gent que ens simplifica la informació i és només el fet de prestar-hi una mica d'atenció per arribar a entendre-la. Passa que a vegades ens la volem imaginar més complexa del que és, que no dic que no ho sigui, i la deixem de banda.
Però jo no sé si... A mi una de les coses que em passa és que potser en aquest procés de simplificació no sé si s'acaba perdent el que seria l'essència del missatge que ens volen fer arribar i acabem per quedar-nos a mig camí i sense entendre el missatge que ens estan donant. No sé com ho veieu.
A vegades és possible que es perdi l'essència del missatge, però per aquella gent que no hi entén, si de cop i volta donem un missatge molt complex, ja de per si no entrarà en el tema. En canvi, si comencem donant un missatge simple, aquesta gent, doncs, se li pot despertar una curiositat i a poc anar entrant en el tema i anar descobrint la política més complexa.
En tot cas, tu ens has vingut aquí a il·lustrar perquè quan acabem aquesta temporada del Cafè de Punt 7 Ràdio puguem ser experts en això de la política i que quan llegim qualsevol mitjà de comunicació no ens donin cap per llebre, oi?
Experts potser no, però almenys tindrem un coneixement per poder fer un judici, si més no rigorós, d'allò que està passant i allò que ens estan dient.
I a més, a banda de l'Oriol i l'Elsa, com hem dit, ens acompanyarà en Josep Riera, que ens farà ni més ni menys, ara sí que de veritat ho demano, que no s'espanti ningú, una secció de ciència.
Doncs sí, ja veureu com farem com un acostament molt més humà i directe als fenòmens que ens envolten i tornarem a agafar aquest costum de preguntar-nos per què passa les coses que tenim al voltant amb comparacions i fenòmens totalment del dia a dia. I això, ja veurem com és una cosa totalment natural i ens engrescarà a tots.
Perquè, Josep, pensa que som aquí 6 persones que som de lletres i hem d'entendre el que ens diguis, eh?
Bé, ja veureu, com no farem servir cap... No entrarem en llenguatge matemàtic, no entrarem a res, i ja veureu com ho farem a nivell molt divulgatiu.
Perquè la veritat, jo quan ens estàvem plantejant tots els que fem el cafè a fer aquesta secció de ciència, jo una de les coses que penso, que no seria capaç d'argumentar, per això estic molt content que ens acompanyis aquesta temporada, és que el que passa a la ciència, els avenços de la ciència, afecten directament amb la nostra vida, però crec que a vegades no en som conscients. No sé com ho veus tu.
Sí, no? Entrant en aquesta discussió, em feia gràcia. Per exemple, estàvem parlant l'altre dia en una discussió que deien que la infraestructura de Ginebra, estem parlant de l'accelerador tan famós, havia costat el mateix que totes les inversions en un any de Catalunya o tota la infraestructura de Catalunya, no? I em fa gràcia, no? Perquè al cap dels anys... coses que es descobreixen en llocs d'aquests que la gent qüestiona, inclús les inversions, llavors acaben sent una transformació a la nostra vida, no? Jo crec que sí, que no en som conscients, que no es valora i que senzillament estem com totalment fora de... És això, no?, de l'interès que pot moure un científic perquè està en el mundillo.
Sí, i a més, una cosa que ja et comentava ara fa un moment, som 6 persones de lletres contra una de ciències que ets tu. I a mi una de les coses que em fa més ràbia és que el que seria el coneixement el tendim a separar sempre entre els que som de lletres i els de ciències. I a vegades sembla que vivim en dos mons paral·lels, que no ens connectem, que el que fem uns no té res a veure amb el que feu els altres, i no sé si això és just i inclús no sé si és gaire bo.
Bé, és un dels grans problemes de l'educació actual, no? Les disciplines. S'ha d'anar a trencar tot, a ser el màxim de polivalents... I bé, jo a nivell personal mateix m'interesso per moltes més disciplines i de fet la física és l'única ciència pràcticament en la que em moc, tot i que bé, això em força, no?, a moure amb totes les relacionades, però també moltes vegades amb literatura o amb filosofia mateix, doncs de seguida em moc, no? De fet en algunes universitats crec d'Europa ja s'està començant a fer la doble llicenciatura de física i filosofia, però bé, en fi, que cap problema, que ja ho veureu.
Adrià Giró, física i filosofia, tu t'interessaria això?
Doncs jo crec que no, jo crec que no. Però parlo en un àmbit personal.
Primer programa i ja tenim tensions entre col·laboradors.
No, jo, a veure, jo em sento més còmode en una, per exemple, en una doble graduat filosofia-periodisme, per exemple. Em sento més còmode perquè m'agrada escriure, m'agrada llegir, m'agrada reflexionar. I bé, en termes científics, que he fet filosofia de la ciència i bé... en tant que tampoc està tan malament, però no és un dels meus objectius, diguem. No explicarem el primer programa, no comencem. Jo aquí no he incendiat res, eh?
Estareu contents els periodistes, que ho visquen la pilota.
Sí, sí, tant, estem encantats de la vida. Esperem que sigueu portant-vos així de bé tota la temporada.
Bueno, Pol, tu també ens has promès que ens faràs alguna secció, no?, aquesta temporada.
Sí, sí, així és, i tant. Jo, com els que ens heu seguit durant la primera temporada del Cafè, no estava ja content en posar el que la Gemma, la nostra tècnica, em deia que eren temes raros, i he decidit, saps què?, agafaré aquesta temporada i faré una secció de música per poder posar encara més temes raros. Però el que és fora bromes és que jo sempre he pensat que la música és un motor de canvi i de transformació. Què vol dir això? Una transformació... a nivell social, política, cultural o artística. És a dir, la música acaba sent un motor de canvi, una disciplina artística que permet ajudar a construir un nou món, un món que pot ser social, polític, cultural. I a mi el que m'havia de fer és un recorregut per moments de la història en què la música ha tingut una transcendència especial. És a dir, un moment de la història en què la música ha estat alguna cosa més que música. No sé, creieu que me n'en sortiré?
I tant que sí.
Sí, perfectament.
Sí, m'agrada, que em feu més la pilota encara. Però, bueno, si us sembla, ja hem explicat quines seran les novetats d'aquesta temporada del Cafè. L'Elsa, el Josep i l'Oriol, ja veieu que aquí tenim la vella guàrdia del Cafè, que han estat tot l'estiu aguantant-se, que tenen ganes d'explicar-nos moltíssimes coses. Així que jo, per aquest primer programa d'avui, ja heu vingut, us heu presentat, però convido a que us quedeu a escoltar, a veure què ens volen dir aquests 3 col·laboradors tan macos. I si voleu, us quedeu aquí i podeu dir la vostra. Què me'n dieu?
Fet.
Oh, i tant, encantat.
Oh, i tant, que sí.
Doncs anem ja a veure què ens explicaran en Cels i en Francesc amb dret. Doncs com ens han dit al principi del programa, en Cels i en Francesc, ens explicaran el que jo crec que ha estat el tema després de les eleccions del 27S, la imputació del president de la Generalitat, Artur Mas, de l'exvicepresidenta Joana Ortega i de la consellera d'Educació, Irene Rigau, per al procés participatiu del 9 de novembre de l'any passat. A veure si sou capaços d'explicar-nos quins fonaments jurídics té aquesta querella.
Bé, doncs, abans d'entrar en els fonaments jurídics, per situar-nos una mica en context, estem parlant de la consulta del procés participatiu, com se n'hi vulgui dir, que va tenir lloc el passat 9 de novembre, i bé, arran d'aquest procés participatiu, sobre el qual hi ha hagut ja una suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional, que és bé, d'acord amb les lleis i amb l'ordenament jurídic, doncs el màxim intèrpret de la Constitució i vaja, en definitiva el competent per tractar aquests assumptes. Doncs bé, arran d'aquesta suspensió i d'aquest procés que finalment es va dur a terme, doncs van sorgir, després de també certes polèmiques i tal, la investigació per part de la Fiscalia i la presentació de querelles per part de la Fiscalia contra tres persones que es consideren, doncs, diguem, les màximes responsables. En concret es tracta de l'exvicepresidenta de la Generalitat, bueno, encara en funcions... bé, en qualsevol cas, de Joan Ortega, que en aquest moment, durant la consulta, va exercir les màximes responsabilitats en aquest àmbit, també de la consellera d'Educació, Irene Rigau, ja que, atès que es van cedir als centres públics d'educació secundària, doncs també va tenir un paper rellevant en aquest sentit, i a l'hora d'organitzar tot el que és el tema logístic, de personal dins els centres, i també, per la seva importància òbvia, doncs, el que exercia de president de la Generalitat, Artur Mas. I bé, doncs, de fet, recentment, arran d'aquestes querelles i ja de la investigació que hi ha hagut i que ja està ben, doncs hem tingut la notícia de que aquestes persones, doncs, han sigut imputades, és a dir, han passat de ser d'una investigació, diguem, sense el qualificatiu aquest d'imputades, doncs ara diguem que sí que oficialment entren a dir-se imputades, tot i que la nova llei d'enjudiciament criminal que s'ha aprovat recentment canvia aquest terme d'imputats per investigats. Per tant, bé, al final tot sembla una mica una espècie d'un joc de paraules, però el cas és que, clar, evidentment des d'un principi ja fa temps, fa mesos que estan sent investigades, perquè, clar, per abans d'imputar has d'investigar, no? I bé, al final doncs ja sabeu com funciona. I bé, simplement doncs això, no? Doncs en Cels segur que ens pot ampliar la informació. Digues, Cels.
Endavant, Cels.
Bé, en Francesc ja ens ha posat una mica en coneixement dels fets, que ja els coneixia tothom. Hem de recalcar doncs algunes coses que són essencials, no? Hem tret aquest tema perquè precisament el dia que es va conèixer la citació perquè comparegués Mas, Rigau i Ortega, es va produir el dia 29 de setembre d'aquest any, amb una providència, no?, de la sala de lo civil i de lo penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hem de dir diverses coses, no?, en aquest context. A veure, estem en el marc d'un procediment de caràcter penal, és a dir, que no és per demanar una reclamació econòmica, no és civil, més enllà que puguin haver responsabilitats civils que es derivin de delictes. Però estem...
Perquè si estem parlant d'un procediment penal, hem d'entendre que el que es busca és que hi hagi penes de presó.
Bé, tenim la tendència, no?, a identificar procediment penal, pena de presó o privativa de llibertat, però tampoc és sempre així, vull dir, hi ha alternatives, hi ha altres mesures, hi ha multes que són de caràcter no administratiu sinó penal, hi ha inhabilitacions, és a dir, hi ha un ampli ventall de mesures, però sí que és cert que la majoria dels delictes més greus, que són, diguem, els que pretenen protegir els béns jurídics més importants, porten aparellada o atribuïda una pena privativa de llibertat i que, per tant, pot suposar l'entrada en presó, no? Llavors, hem de recalcar que en aquest marc de procediment penal estem rodejats d'unes garanties, no?, si volem que hi hagi un procediment penal garantista i d'acord amb l'article 24 de la tan invocada recentment Constitució espanyola. Aleshores, què passa? Que degut a que Artur Mas ocupa, ara, clar, transitoriament, les funcions de president de la Generalitat, té la condició de forat i, per tant, les causes criminals que contra ell vulguem dirigir no les passarà a investigar un jutjat d'instrucció de Barcelona qualsevol, sinó que, ni més ni menys, qui coneixerà el tribunal competent serà la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és l'òrgan jurisdiccional més alt en l'àmbit autonòmic català, diguem-ho així, per sota del Tribunal Suprem en l'ordenació judicial que es fa a Espanya, no? Aleshores, com que en Mas té aquesta condició de forat, es presenta una querella també per part del que s'anomena tècnicament Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que es querellen contra Mas, Rigau i Ortega, acusant de la possible comissió de delictes de desobediència, obstrucció a la justícia, prevaricació administrativa i malversacions, no? Aleshores, a partir d'aquí s'inicien, vull dir, els procediments penals estan distribuïts en dues fases, una que és la d'instrucció, que és investigació, és indagar en els fets, en què és el que ha passat, per després passar a una altra segona fase, si és que procedeix, perquè no procedeix sempre, per començar a enjudiciar els fets que ja han sigut objecte d'investigació i ens han dit, doncs, que sí, que podria ser raonablement que s'haguessin comès delictes.
I ara mateix en quina d'aquestes dues fases ens trobaríem?
Bé, ara clarament estem en una fase instructora, vull dir, aquesta fase instructora és investigar què ha passat, vull dir, aquesta providència que cita a declarar el president Mas el 15 d'octubre és simplement una declaració que se li pren com a imputat perquè contra ell s'ha dirigit una querella i aleshores simplement per veure què ha passat. Això no vol dir, no està prejutjant el procediment, no vol dir que serà castigat, ni vol dir que necessàriament haguem d'obrir una fase de judici oral, que seria pròpiament el judici penal, no. Simplement vol dir que estem investigant. Després decidirem si arxivem aquest cas perquè hem vist ja els fets i hem vist que doncs, no es poden sostendre indicis criminals, o bé podem dir, doncs, seguim endavant i anem a judici.
Val, llavors, ara, pel que estic entenent, hem d'entendre que el 15 d'octubre, dia en què Artur Mas va declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, per cert, dia que farà 75 anys de l'afusellament del president Lluís Companys, doncs
no,
aquell dia...
Eh? No.
És una dada que deixo aquí sobre... Doncs aquest dia no estem parlant de cap judici al president de la Generalitat, sinó simplement d'una fase d'instrucció.
Exacte, és una presa de declaració.
Quan ens referim, diguem, en llenguatge més aviat col·loquial a judici, és a dir, al procés que va des de la interposició d'una querella fins, sobretot, també les vistes orals, no? Tothom ho relacionem molt els judicis amb aquestes vistes orals, és a dir, comparèixer davant el jutge. Clar, si ens referim a això, clar, ja fa bastant que ha començat aquest procés judicial. Ara bé, judici, tècnicament parlant, com a que es diu fase oral, que ve després de la investigació, encara no ha començat. Això sí, encara no ha començat.
Perquè ens entenguem, ja que abans estàvem fent la broma, la imatge que ens ve a tots al cap de les pel·lícules d'advocats i jutges, és a dir, el judici, sí, declarant, amb un jutge emetent el veredicte, aquest procés pot arribar a donar-se o pot ser que no es doni.
Exactament, exactament. Per això hi ha la prèvia fase d'instrucció. Això és una garantia fonamental, que hi hagi la separació, perquè, diguem, està dirigit a que un jutge d'instrucció sigui qui investiga i l'altre sigui el qui, a través d'aquests fets, dirimeixi a una responsabilitat penal. Per què? Perquè no estigui contaminat, perquè si tu un mateix jutge el poses a investigar els fets i a jutjar, diguem que estarà molt influenciat per les pesquisses de les proves obtingudes. Bueno, que no són proves, que en veritat tot el que es fa a la instrucció no té la qualificació de prova. La prova s'ha de practicar en la fase del judici oral.
O sigui, ara només s'estan dirimint els fets.
Exacte, per fixar-los bé i després ja... Segons com, es pot arxivar o es pot dir, doncs no, anirem a una fase de judici oral on llavors ja sí que les coses van, diguem, a més. Si hi ha una presentació formal d'un escrit d'acusació, aleshores ja sí que s'adquireix la condició processal d'acusat, perquè ja tens contra tu una acusació sostinguda i estàs pendent de l'obertura de judici oral.
I a mi ara m'agradaria fer-vos una pregunta que em sembla que no us agradarà gaire, però m'agradaria que us mulléssiu. I com a experts en el món de la jurisprudència, o si més no més experts que nosaltres, ens diguéssiu si creieu que aquest procés judicial obert per al 9N té opcions d'acabar amb algun tipus de condemna. No sé, què en creieu?
Bé, val. A veure, no, jo primer volia dir que més enllà del procediment ara aquest, he llegit una querella que en principi anava dirigida només contra Artur Mas i Gavarró, que seria el querellat, el querellant seria Manos Limpias, com havíem dit abans, no? Que Manos Limpias vol dir que va amb un procurador i un advocat, presenta un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i li diu, mira, et presento això exercitant una acció penal popular i dic que Artur Mas possiblement hagi comès delictes de prevaricació, van al·legar desobediència a l'autoritat judicial, rebel·lió i alternativament sedició. Aleshores justifiquen la competència del tribunal, etc., el procediment que s'ha de seguir i els fets. En els fets d'aquesta querella es contenien expressions que us sonaran a tots de dret a decidir, nou estat d'Europa, estructures d'estat, declaració de sobirania, consell assessor per la transició nacional, declaració unilateral d'independència, plebiscitàries, 9N, tot això que ens sona a tots.
Unes paraules que hem escoltat molt durant aquest últim any.
Clar, és el resum de totes les paraules ordenadament que hi ha hagut i que consten a la querella i es relacionen una mica doncs, ja amb els preceptes del Codi Penal, que segons sosté la Manos Limpias, representada per un procurador i defensada per un advocat, sostindria. No? I a més, aquesta querella, curiosament, té un epíleg al final de tot, que és un epíleg més polític que jurídic claríssimament, a part de que no se cita cap cosa, comença a paranoiar-se tres o quatre paràgrafs sobre quina és la situació actual, que si hi ha això, que si s'està dient Espanya ens roba, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que són polítiques simplement pura i simplement polítiques. I bé, i a més, en la querella requerien doncs, informació, obtenció d'informació, bàsicament.
Sembla que l'Oriol també ens volia dir alguna cosa.
No, jo més que res tenia una pregunta per als nostres juristes. Donat que el 9N, el procés participatiu, és fruit d'uns acords polítics en els quals no només intervé Convergència i Unió, sinó que hi ha altres partits, i a més, després del 9N hi van haver una sèrie de civils que es van anar a inculpar, aquests actors polítics i els civils poden tenir alguna responsabilitat legal?
Bé, és que el que passa realment en aquest cas és que hi ha hagut una querella. Una querella en l'àmbit penal és el que seria una demanda en l'àmbit civil. Jo vaig, interposo una demanda contra en Pol i dic, mira, que es declari que en Pol, jo què sé, em deu 10 euros, i llavors si es declara, me'ls ha de pagar, si no me'ls paga jo l'executo forçosament. Doncs no, vull dir, la querella seria el mateix, i què passa? Que si la dirigeixen una querella contra Mas, Rigau i Ortega, aleshores aquests tres tenen la condició de querellats, i el querellant és Manos Limpias, que presentant la querella, a diferència de la denúncia, adquireixen automàticament la condició de part en el procediment penal. Aleshores, si no s'han querellat contra ningú més, aquests són els subjectes passius del procediment judicial.
I a mi una cosa que m'agradaria fer és, si ens poguéssiu ajudar a explicar, de quins delictes s'acusa a Mas, Rigau i Ortega. El primer és el de prevaricació, per si algun oient m'ha una mica despistat, podríeu explicar què és això de prevaricació?
Prevaricació, diguem, per dir-ho de paraules, intento que senzilles, prevaricació simplement és fer una cosa sabent que no la pots fer, o dit d'una altra manera, fer una cosa sabent que manifestament no tens competència o va en contra de l'ordenament jurídic, això seria la prevaricació. Però a més, com bé deies, es tracta d'una querella per desobediència, i desobediència, bé, el Codi Penal distingeix la desobediència en diversos graus o tipus delictius, de fet, és a dir, diversos delictes segons la gravetat i les circumstàncies. Bé, de fet, en un principi es va parlar de que podia ser una desobediència que portés penes de presó, però finalment, diguem que el tipus de desobediència que s'està aplicant o pels quals s'ha posat aquesta querella, doncs és una, diguem, un tipus menor que no comporta penes de presó, però sí d'inhabilitació.
I Cers, Francesc, no sé si ens podríeu explicar una mica millor què és això de la desobediència, que per la gent que no estem avançats en aquest món vostre ens sona un concepte així una mica ambigu.
Bé, el Codi Penal que fa és descriure conductes i a les mateixes els hi aparella o els hi atribueix, doncs, una conseqüència jurídica que pot ser una pena de multa, privativa de llibertat o vull dir, pot consistir en inhabilitacions, en suspensions de permisos, poden consistir en moltes coses, no? Aleshores, per exemple, en el delicte de desobediència o diguem el fet típic del delicte de desobediència seria o s'estaria cometent quan una autoritat o funcionari públic es negués obertament a donar el degut compliment a resolucions judicials, decisions o ordres d'una autoritat superior dictades dins l'àmbit de la seva respectiva competència i revestides amb les formalitats legals. I llavors s'atribueix doncs, penes de multa i d'inhabilitació especial.
Vosaltres creieu que hi va haver desobediència per part de la Generalitat?
Ho haurà de dir al tribunal, això.
I tant, estarem esperant a veure què diu el tribunal, però vosaltres que sé que sou molt bons en el món de les lleis. Què en penseu? Perquè segur que alguna opinió en tindreu.
Bé, doncs, depèn com ho estimi el tribunal, però no seria tampoc impossible de que ho estimés.
Però que veig que no atreviu a mullar-vos, ho entenc, és una qüestió difícil de valorar sense tenir tot el coneixement. No descarteu que hi pogués haver algun tipus de condemna. En tot cas, ho deixem molt a l'aire.
Clar, això seria doncs, eventualment, i si s'hagués obert ja la fase de judici oral, s'arribés en l'acte del judici en si i es dictés sentència, però és una qüestió que podria arribar a passar i llavors la pena duria aparellada la inhabilitació especial per a l'exercici d'un càrrec públic, per al temps que fixés la sentència, perquè clar, els articles del Codi Penal t'atribueix o donen per cada delicte un marc penal abstracte, que són pots posar la pena de tant a tant o la inhabilitació de tant a tant o la multa de tant a tant, i llavors valorant les circumstàncies concretes del cas i atenent el principi de proporcionalitat, el jutge haurà de fixar una pena concreta.
En tot cas, si us sembla, aquí al cafè seguirem el procés de ben a prop. I per què no, si hi ha nous moviments, si veiem que això avança, podríem explicar en un altre programa els motius que tingui el jutge per acabar aquest procés amb una vista oral i perquè acabi havent-hi una condemna o no. En tot cas, si us sembla, ho deixem aquí. Sembla que en Josep volia dir alguna cosa.
Bé, jo volia fer un dubte, no? Perquè el procés que s'ha obert contra ells està lligat a la llei de consultes que van aprovar aquí a Catalunya, no? És a dir, la Constitució estableix que no es pot fer un referèndum, la llei de consultes va ser aprovada, denegada, i llavors ja és quan és la desobediència en si, no? És a dir, és aquí el punt, la desobediència és en el sentit de que la llei no era vàlida.
Bé, el que passa és que es fa una llei ordinària que procedeix del Parlament de Catalunya, que era la llei de consultes ciutadanes i de procediments participatius no referendaris, o vull dir, tenia un nom així, i aleshores aquesta llei és impugnada amb un recurs d'inconstitucionalitat, es porta, diguem, al Tribunal Constitucional, que pel fet d'admetre aquest recurs comporta la suspensió automàtica dels preceptes impugnats. Aleshores, si el Tribunal Constitucional dicta una sentència declarant algunes coses inconstitucionals, el president no pot convocar res en base a uns preceptes que no estiguin vigents o desplegant efectes perquè estan impugnats o estan declarats nuls per una sentència.
Jo ara et parlaria de memòria, però em sona que quan es va impugnar van impugnar el 100% de la llei?
No, la totalitat no, era certs articles. I aleshores es va intentar fer un canvi i recolzar-se en els que no estaven impugnats.
Per això mateix, si mal no recordo, el procés participatiu que finalment s'acaba fent es basa en un tros de la llei
que no estava
impugnat.
Afectada.
Llavors, en aquest sentit, si aquell punt de la llei no estava afectat, realment podem parlar de desobediència?
Sí. Podem, insisteixo en això de podem.
Entenc que el que voleu dir és que es podria, segons la interpretació que li donés al jutge.
No dic que ho sigui, dic que podem, perquè en el que es basa en concret la desobediència és en el fet d'una decisió concreta sobre un fet concret, és a dir, en aquest cas el que hi ha és una suspensió cautelar, és a dir, d'entrada el Tribunal Constitucional aquí no estava dient que aquest procés participatiu fos il·legal o inconstitucional. Estava dient que cautelarment, com que podria ser-ho, que suspenia. És a dir, que no es podia fer de moment, perquè potser ho era. I l'havia de sotmetre a estudiar. Ara bé, sí que haig de dir que hi ha jurisprudència, que la jurisprudència no és res més que sentències que marquen precedents, és a dir, de fets similars, que serveixen de precedent per als posteriors casos, que explica que, en les quals, en aquestes sentències, el Tribunal Constitucional, que és el màxim intèrpret de la Constitució, explica que quan una consulta afecta a tot el cos d'electors i no a uns en concret, és a dir, si jo vull fer una consulta, serà consulta i no referèndum quan afecti, per exemple, només els bombers sobre les seves condicions de seguretat. Llavors sí que podem parlar de consulta, però el Tribunal Constitucional deia en la seva jurisprudència, en casos semblants, referent sobretot al País Basc, que quan es tracta d'una votació que afecta a tot el cos d'electors, és a dir, a tots els ciutadans, llavors es tracta, diguem que a la pràctica no és una consulta, sinó un referèndum i que, per tant, és contrari a la Constitució.
Però sigui vinculant o no?
Sigui vinculant o no, perquè és que, de fet, a l'Estat espanyol la majoria de referèndums no són vinculants. De fet, segons la llei, només n'hi ha dos de vinculants, que són els de reforma de la Constitució i els d'aprovació o reforma de l'Estatut. Els altres no són
d'autonomia.
Exacte, els altres no són vinculants.
En tot cas, veiem que és un tema molt complex. Procurarem seguir-lo de prop i, si cal, dedicarem algun altre dia a parlar-ne. Si us sembla, per avui ho deixem aquí, Cels i Francesc.
Sí, seguirem el curs d'aquest procediment i veurem com evoluciona.
Moltes gràcies per haver-nos posat llum en aquest procés que té bastanta transcendència a l'opinió pública, però que a vegades no acabem de tenir clar. I si us sembla, anem a aixecar la persiana del nostre curs de filosofia.
Mora na filosofia, pra que rimar amor i dor.
Doncs obrim ara sí ja el curs de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens venia a respondre una pregunta que a mi ara, si em parés algú pel carrer i me la fes, no sé a vosaltres, em costaria que contestar-la. I és que ens has d'explicar què és la il·lustració.
Sí, mirarem a veure si al final d'aquesta intervenció podem saber exactament què va representar aquest moviment intel·lectual europeu del segle XVIII. I bé, per això em centraré bàsicament una mica en la idea que Kant ens va donar sobre aquest moviment, no? Contextualitzant una mica, Kant ja va ser pròpiament un il·lustrat durant el segle XVIII. Ell ja es va veure com un il·lustrat i també va llegir d'altres d'ells, com Rousseau, Diderot, Voltaire, etc. I cal marcar una data important, jo considero important, que és l'any 1784, que són 5 anys abans de la Revolució Francesa i ja 10 de la Declaració d'Independència dels Estats Units, que és important per contextualitzar una mica que publica aquesta obra aquest any, no? El 1784, i aquí ens movem en un àmbit de bastants canvis pel que fa a tota Europa i en el món i als Estats Units també, no? I aquí publica aquest text, el que és la il·lustració, no? Que, com veieu, és la mateixa pregunta que avui ens abordem, no? I a mi em crida molt l'atenció que Kant insisteix i d'alguna manera fa èmfasi en que l'objectiu que tenia aquest text i el moviment de la il·lustració era aconseguir, ell, això portat al cas particular, que ell era de professor, i deia que els estudiants havien d'alguna manera pensar per si mateixos, i com a curiositat també cal apuntar que ell no ensenyava filosofia, ensenyava a filosofar. I jo crec que això és una distinció bastant important perquè és el fet aquest de pensar sobre...
Quina és la diferència entre ensenyar filosofia i ensenyar a filosofar?
Ensenyar filosofia no implica la premissa de pensar. Tu et poden ensenyar la disciplina, et poden explicar un autor, un tema, qualsevol cosa, i després no necessàriament tu has de fer una valoració crítica o una reflexió respecte al que t'han explicat. Ensenyar a filosofar parteix del que ell anomenarà en la que és la il·lustració el sapere aude, no? L'atreveix-te a pensar i a partir d'aquí treure les teves pròpies reflexions sobre la temàtica que pugui ser. I això ho podem extrapolar en el dia a dia, que d'alguna manera ens hem d'intentar preguntar nosaltres mateixos i reflexionar sobre les coses que ens passen dia a dia. Tornant al tema de la il·lustració, no? Jo crec que com a moviment cultural aspira a estendre una idea clau en aquest pensament kantià cap a totes les arts i tots els àmbits del saber. I la idea és aquesta del sapere aude, i porto un text que d'alguna manera il·lustra això que us vull comentar, no? Il·lustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Y ahora lo digo claramente, ¿no? Literalmente, sapere aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Doncs aquesta és la premissa central, el pensar per un mateix. Mentre el pensament dels individus particulars continuïn sotmesos d'alguna manera als dogmes religiosos i polítics, i no persegueixin el seu propi camí, mantindran la seva minoria d'edat. Mentre siguin sotmesos d'alguna manera a tota la tradició medieval, per exemple, podem veure la filosofia de Tomàs d'Aquino o de Sant Tomàs, no? Que era una filosofia molt jeràrquica, amb els punts, si agafeu la Suma Teològica de Tomàs d'Aquino, obriu i allà us diu, Déu existeix, a partir d'aquí, pam, 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 ho tens tot ben estructurat, ben jeràrquic i ben maco tot posat. Doncs no, aquí Kant et diu, no, aquí Kant diu, escolta, busca els teus propis arguments, busca les teves pròpies reflexions i a partir d'aquí, d'alguna manera, podràs sortir d'aquesta minoria d'edat. I també ell posa èmfasi en una sèrie de característiques sobre el per què l'individu particular no surt de la minoria d'edat, i ara aquí també us ho diu. Pereza i covardia són les causes merced a les quals tantos homes continuen siendo con gusto, menores d'edat durante toda su vida, pese a que la naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena, haciéndoles físicamente adultos. Vol dir que hi ha gent que se sent còmoda, sent menor d'edat, se sent còmoda amb una sèrie d'un ordre preestablert sense que... Digues, Elsa.
Això seria com Plató, no? Com la caverna, o sigui, que la gent...
Mira, fantàstic, genial. Fantàstic, perquè és que ho anava a dir ara mateix. Vull dir, a sobre, ja, mira, el llegeixo directament perquè la veritat és que l'has donat. Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo con natural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de uso racional, o más bien abuso de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría de edad. És això, és el que ens volia dir. I justament ho portava assenyalat, vull dir, ens recorda d'alguna manera el mite de la caverna, el fet d'estar dins la cova, i ja dins la cova, escolta'm, ja estic còmode, veig les ombres, veig la meva pròpia realitat, i a partir d'aquí tu...
No voler-ne sortir
i no voler-ne enfrontar-se amb aquesta realitat, no? Amb aquesta ordre preestablerta, no? Diguem. I és això que jo crec que aquí cal esmentar molt, que el moviment de la il·lustració, jo penso que és un moviment emancipador. I per entrant aquí en el terme emancipació, segons l'Institut d'Estudis Catalans, que he intentat cenyir-me més a la definició més concreta, vol dir alliberar de la pàtria potestat, d'una tutela, de la servitud, d'alguna manera deslligar-se de les forces opressores que durant l'època de la que només s'estudiava teologia filosòfica i només teologia, d'alguna manera s'emancipa. I d'alguna manera també ho tinc per aquí en una reflexió, diguem, el racionalisme va emancipar la filosofia de la teologia medieval. Recordem a Descartes, no? Però Descartes al final sempre posa a Déu. És a dir, Descartes em sembla un personatge molt interessant perquè munta una teoria racionalista a partir del discurs del mètode, d'una jerarquia de descobrir les evidències, i llavors fa un cercle, tot això pugui descobrir-se la seva veritat, cada un el seu procés d'enteniment, no? Però al final justifica l'existència d'una res infinita exterior que connecta d'alguna manera el nostre jo i la realitat extensa, no? En canvi, Kant, d'alguna manera penso que intenta fer aquesta unió entre el racionalisme i l'empirisme, com ja vam veure l'any passat en molt nombroses ocasions. I ara introduiré una altra cosa que és bastant important també, que encara penso que és fonamental, que la il·lustració en el seu conjunt va ser clarament optimista, va ser un moviment optimista sobre la capacitat de la raó, no?, com a element fonamental, però també respecte al futur de la humanitat. I Kant va afegir una cosa que a mi em sembla fantàstica, que mai va deixar de tenir present el ressò aquest empirista a l'hora d'observar els fets, factor que el va portar a notar sempre un assumpte que avui dia encara segueix vigent, la idea de progrés. El progrés existeix, però no és lineal ni inevitable. Això al contrari de molts dels pensadors que també hi havia en aquell moment. És a dir, el progrés no és lineal. I això crec que és bastant cert, eh? No pots... normalment la història ens ho justifica d'alguna manera que s'han aconseguit coses i llavors s'han perdut. I jo crec que actualment també ho podíem portar i extrapolar-ho avui dia. S'estan perdent coses, tot i que després les podem tornar a recuperar. Però no hi ha un progrés lineal. I no és inevitable, vol dir que aquest procés, exacte, que es pot veure afectat en qualsevol moment. Una millora aconseguida pot desaparèixer al poc temps, encara que posteriorment això els ciutadans se la puguin reconquerir, no? Però un altre dia ja ens centrarem més en aquesta noció de progrés de Kant, que la veritat trobo molt interessant perquè no s'ha d'aplicar al conjunt de la humanitat. No ha d'aplicar-se a un sol individu, s'ha d'aplicar en el conjunt de la humanitat. En aquest sentit, el progrés és conjunt, no és particular. Kant escriu que para esta ilustración solo se requiere libertad. Per després afegir que el uso público de la razón debe ser siempre libre. Solo ese uso puede traer la ilustración a los hombres. Aquí està posant la llibertat com a element fonamental d'aquest ús públic de la raó com a element de llibertat. El text el que és la il·lustració es concentra en tot moment en les idees il·lustrades, la defensa de la raó i la capacitat del progrés d'aquesta humanitat, no? Per dur-ho a terme, se requiere libertat, aquí ho llegeixo textualment, les cites en espanyol són literals, perquè no em veig en cor de traduir, jo ho vam comentar, no em veig en cor de traduir un text, però no em sento legítima.
És igual, en castellà també t'entenem, Adrià.
Perfecte, no? Se requiere la libertat de hacer siempre y en todo lugar el uso público de la propia razón. No potenciar la llibertat seria perjudicial pel propi poder, ja que llavors no tindria la manera de conèixer els seus propis errors i, a més, suposaria un crimen contra la naturaleza humana cuyo destino primordial consiste justamente en progresar.
Jo volia fer una aportació a la il·lustració, les has presentat des del punt de vista de la filosofia, jo ara, de manera improvisada, vull fer una aportació des del punt de vista de la política.
Endavant.
Des del punt de vista de la política relaciona molt la il·lustració, sobretot amb el moment sociocultural, sociopolític que es vivia en aquella època.
Són 5 anys abans de la Revolució Francesa, que
sí,
és un exacte. Moment efervescent.
Sí, evidentment no es pot desvincular això de la filosofia, perquè al cap i a la fi el pensament, no, acaba sent el reflex de la societat, perquè al cap i a la fi el que fa la Revolució Francesa és implementar les idees que en aquells moments hi havia. A partir d'aquí, la il·lustració és una cosa que en política relacionem molt amb les revolucions liberals, i compte, perquè dic liberals i no capitalistes, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Una cosa és el liberalisme econòmic i l'altra el liberalisme com a corrent de pensament.
Exacte, sí, exacte. I en aquest sentit, el que volia dir és que sempre ubiquem la il·lustració en el segle XVIII, que és quan sorgeixen les primeres fonts de democràcia. Tampoc m'atreviria a parlar de democràcia, perquè era una democràcia molt restringida.
Massa.
I jo precisament el que volia fer és aquesta aportació. Sempre ens situem en el segle XVIII, però realment la primera revolució liberal passa a Anglaterra 100 anys abans. I ja hi ha pensadors com Thomas Paine que fa unes reflexions que són segurament molt vigents en l'època de les revolucions liberals, de la revolució francesa i americana. Llavors, a mi m'agradaria saber, no sé si ens pot respondre aquesta pregunta, Adrià, per què ens situem en el segle XVIII i no ens anem 100 anys abans? Perquè si realment hi ha una revolució anglesa, és que allò hi ha de ser el reflex d'un pensament.
Però crec que ens desviem una mica això està, la punta està molt bé, però estic parlant en termes de Kant, no? Com veia ell el moviment de la il·lustració, però
sí.
La revolució francesa normalment, històricament, es defineix com, sí, com una revolució que va fomentar una sèrie de drets. Però per qui eren aquests drets? Qui són els que van poder aprofitar-se d'aquests drets? És a dir, les dones, per exemple?
Però
entens el que vull dir? O sigui, pot
però
ser
que a mi m'agradaria també contextualitzar una mica el que va ser i allò que les corrents de pensament defensaven.
Sí, evidentment. El que passa és que, tot i així, per mi, dins la Revolució Francesa, que tot i que va defensar una sèrie de drets, una sèrie de contra els règims totalitaris i absolutistes, va ser un avanç. Però en termes de llibertat, aviam en qui tenia aquests drets i aquesta llibertat? La burgesia que va pujar, però les dones seguien sense poder votar ni res. Vull dir, aquí hi havia una sèrie de drets elitistes per una sèrie de la burgesia, diguem. I escolta, que tot i que s'any anys abans hagis apuntat aquesta altra revolució, que són revolucions amb moltes carències encara, que no, que pròpiament dites
però,
encara no...
Però també m'agradaria tornar a insistir amb el que va acabar sent i amb allò que els pensadors defensaven, perquè evidentment no tenim la gran sort de poder fer un debat amb un d'aquells grans pensadors d'aquella època, però jo crec que si ara mateix ens poséssim a debatre amb Montesquieu, amb Rousseau, amb qualsevol d'aquests...
Molts estaven com una cabra.
Sí, i Rousseau el primer. Rousseau el primer.
M'agrada l'apunt de qualitat que acabes de fer.
Sobretot Rousseau, sí, que ara faig el treball de fi de grau de Rousseau, m'estic llegint una petita biografia i jo pensava que era un tio bastant sensat i normal, eh? I no,
de sensat Rousseau no en tenia
res.
Això es pot dir en un altre programa perquè és un capítol a part, Rousseau.
Sí, ja el portaré. Sí, es pot,
no,
és
però,
molt interessant.
No, però, per exemple, Diderot, Montesquieu,
sí,
Voltaire,
sí.
Jo crec que si tinguéssim la sort de poder fer un debat amb ells i poguéssim debatre el que va acabar sent realment la Revolució Francesa i el que realment els seus ideals, jo penso que aquí hi ha un gap d'implementació bastant important.
Justament jo crec que has fet un nexe d'unió fantàstic pel que volia parlar ara, que en el text que és la il·lustració hi ha una petita contradicció. Bueno, petita perquè Kant la dissimula molt bé i és això, no? Hi ha un entusiasme de Kant respecte a la Revolució Francesa i aquest ús de la raó pública totalment lliure, no? Però ara us porto l'últim fragment, si us ja dic, jo crec que ho he vist bastant clar, eh? Però per esta il·lustració tan solo se requiere libertad y a decir verdad la más inofensiva de cuantas pueden llamarse así, el hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos. El uso público de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar la ilustració entre los hombres. Vale, aquí t'ho està posant per damunt de tot, però en segons quins altres fragments posa que el mitjà de la revolució no és el que s'ha d'utilitzar. I llavors implementa com una espècie de limitació de l'ús públic de la raó vers el privat, perquè ha de ser mitjançant reformes, d'alguna manera, que s'ha de dur a terme aquest procés, i no mitjançant la revolució. I llavors aquí em xoca molt, perquè en segons quins fragments ens diu que l'ús públic de la raó ha de ser simplement lliure, i en altres molt distints que un sobirà ha de ser el que d'alguna manera ha de proposar reformes i ha de ser ell el que s'encarregui de dur a terme això sense que s'hagi de fer servir la revolució. Jo trec una lectura personal d'aquí, jo crec aquí hi havia censura clarament.
No, i també m'agradaria fer un apunt, eh? Jo en aquest moment tinc desconeixença una mica del que parlo, però m'agradaria saber els anys de diferència entre aquests textos que em dius, perquè a vegades els autors tenen diferents etapes.
M'he mogut en el mateix que és la il·lustració.
Sí, però a vegades un autor pot escriure, sí, per exemple, una cosa al 1788 per dir-te alguna cosa, i una al 1790.
No cal, Plató mateix, d'acord? El Plató del final i el Plató del principi no tenen res a veure. Però jo m'estic cenyint en el mateix text. I en el mateix text es troben contradiccions com aquesta. I tu et preguntes, però llavors, on està aquí el consens? Explica'm, Kant. A veure, saps? Intento preguntar-li el text que m'està intentant transmetre i en alguns fragments em posa una cosa i en d'altres m'està intentant donar a interpretar el contrari. Jo crec que és perquè vivien... Jo crec que tenia certa censura pel que pogués dir. Jo crec que tinc aquesta sensació. I bé, jo crec que s'ha fet molt interessant això i... Permeteu-me, això, de plan, una definició per mi concreta del que pot ser la il·lustració. Il·lustrat és qui s'emancipa intel·lectualment i no necessita la guia de ningú per utilitzar la seva pròpia intel·ligència. Per mi això és el que va intentar representar Kant en el text que és la il·lustració i el que d'alguna manera significa el que és la il·lustració. Però, per exemple, si ens anem a Rousseau, per exemple, la il·lustració era completament negativa. Completament negativa, perquè el fet de civilitzar-nos en un moviment com aquest el que ens feia era ser esclaus, les típiques cadenes, no? Però bé, imagineu-vos en el mateix context, en el mateix segle XVIII, aquestes suposicions tan antagòniques entre Kant i Rousseau, que un dia portaré més a Rousseau perquè a la veritat l'estic treballant molt i m'està agradant bastant, m'hi sento més còmode, és una mica més boig, no? Està bé. I
identifiques més.
Però per Rousseau, segons tinc entès, el fet negatiu no és la pròpia revolució, sinó hi ha el propi fet de viure en societat.
Sí, bueno, clar, evidentment.
Si sembla, però, ja tindrem clar. Molts dies per parlar-ne d'això.
L'estat de naturalesa, el bon salvatge, que jo crec que això també li grinella una mica, però es pot parlar.
Per això et dic que Rousseau mereix un capítol a part.
Sí,
a mi, per anar acabant, m'agradaria fer-te una pregunta, Adrià, que la faig extensible a tots els que estem aquí a l'estudi, i és que, si em permets que faci aquest resum, Kant ens diu que la il·lustració és sortir de la minoria d'edat i atrevir-se a pensar per un mateix i qüestionar-se les coses. I tu creus que vivim en una societat il·lustrada?
Molt bona pregunta. Si vivim en una societat il·lustrada... És que crec que no interessa pensar. I que pensar d'alguna manera està mal vist. En el nostre dia a dia, jo crec que pensar està mal vist. I d'alguna manera, per això, la filosofia està a la UCI. Està desapareixent de les nostres escoles, del batxillerat. Però jo crec que s'ha d'intentar, per el mitjà de l'educació, com sempre he dit, que això és qüestió d'educació i al final el que tu eduques a les noves generacions és les lluites que ells propugnaran en el futur. Jo crec que actualment no vivim en una societat il·lustrada perquè jo crec que la gent no s'atreveix a pensar per un mateix, però no és perquè no s'atreveix, és perquè tampoc s'hi veu. Es veu aliè a la situació actual i jo crec que hauríem d'aprendre això, de participar-hi d'alguna manera i d'atrevir-nos a pensar. Perquè és això, jo crec que està mal vist, almenys en el nostre país, per desgràcia. I bé, jo crec que ho deixaré aquí. Crec que hem estat bastant clars com a il·lustració, com a moviment emancipador, alliberat de les forces opressores, i jo crec que hem respost la pregunta. Aquest any intentarem fer pregunta i intentarem respondre. I a partir d'aquí ens anirem movent.
Doncs Adrià, encara que ens diguis que ens deixes la filosofia a la UCI, t'agraeixo que ens hagis vingut a explicar què és la il·lustració.
La ressuscitarem.
I t'asseguro que jo, a nivell personal, segur que tots els que estem aquí també, i des d'aquí al cafè, intentarem sortir d'aquesta minoria d'edat i intentarem pensar per nosaltres mateixos i ser crítics amb tot allò que ens envolti.
Des d'aquí ho farem.
I d'aquí 15 dies, més filosofia.
Més filosofia, exacte. Allà ens veiem.
Arribem al final del Cafè de Punt 100 Ràdio i aquesta temporada també ho seguirem fent amb música. Abans, però, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa de la temporada passada entrant a santsaloni.cat/radioalacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com, tot escrit amb lletres, i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook del Cafè de Punt 100 Ràdio. Al començament del programa us dèiem que comencem la temporada amb molta il·lusió i moltes ganes, i és molt cert. Però, com alguns ja sabreu, aquesta temporada tots els companys que fem Punt 7 Ràdio també ho fem molt tristos. I és que aquest estiu ens ha deixat el nostre company Carles Alfares. En Carles, o Charlie, pels amics, era el conductor del Megàfon, un gran programa de música dels 70 i 80. Nosaltres, en Carles, no vam tenir la sort de conèixer-lo personalment, però com tanta gent de Sant Saloni sabíem perfectament qui era, i el coneixíem de sobres per la seva vitalitat i alegria, i és per això que hem lamentat la seva pèrdua. I a sobre, quan sabíem que era un amant de la música i la ràdio, encara ens ha sabut molt més greu. I és per això que des d'aquí al Cafè volem enviar una abraçada molt forta a tota la família i a tots els amics d'en Carles, que sabem que eren moltíssims. I com que a nosaltres també ens agrada acabar el programa amb música, ho farem dedicant-li la cançó d'avui. Com que en Carles tenia el seu projecte musical, Charlie and the Computer, creiem que la millor manera de retre-li homenatge és fent sonar com un ocell aquesta cançó del seu projecte. A nosaltres només ens queda, Carles, desitjar-te el millor allà on siguis i prometre't que aquí, al Cafè, farem tot el possible per seguir fent sonar bona música a Punt 100 Ràdio tal i com feies tu. A la resta, només agrair-vos l'atenció i que, si voleu, ens tornem a trobar la setmana que ve. Salut i Cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Lliure com un ocell, una música planera m'acompanyava, surant per fantàstics paratges, muntanyes i llacs transparents. Garripaves amb els braços estirats cap a mi, portaves uns llargs cabells que es movien amb el vent. La terra prenia diferents situacions. Els nostres cossos es van unir i d'un gran plaer vam gaudir. No hi havia res que ens turbés, no hi havia res que ens turbés. Vam tenir una transformació, convertits en ocells. Tots dos agafats d'una branca, contemplant el sol. Thank you. nostres cors es van omplir d'una gran emoció. Per ser quan llavors tots dos ens van mirar.